Els dijous hi tenim l'espai de Gruts Municipals. Ens acompanya el regidor de Més, Toni Simó Tomàs. Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Benvingut en aquest espai que recuperant després d'aquesta setmaneta de vacances, però en tornar a donar el sus. El setembre de fet marca l'inici de moltes coses i també del nou curs polític. Un mesos que seran mesos preelectorals, així que ja s'aproven calents tant en l'àmbit municipal com autonòmic, i per començar volia demanar-te una mica quins són els reptes de Més. Si vols poden començar a nivell autonòmic, sé que el partit acaba de fer un consell polític, suposo que damunt la taula deguera posar moltes coses d'aquestes de cara als pròxims mesos, sobre el pacte que ha tingut el vostre partit amb el PSOE, Podem, la possibilitat d'una reedició si es donés el cas. Com preveus la situació de cara al que queda de legislatura?
L'àmbit autonòmic, en aquest cas, sí que, si bé és cert que Més no hi ha una unitat de les Illes Balears, hi ha Més per Mallorca i Més per Menorca, tant un com l'altre, evidentment, amb unes idees clares ecosobiranistes, en aquest cas, amb un projecte clar, sobretot protecció del territori, protecció de la cultura i un poquet en intenció d'afavorir aquestes àmbits socials. No? I projectes interessants per acabar de concloure aquesta legislatura, crec que ha valgut una legislatura la llei de residus. Penso que ha estat una llei interessant que planteja un futur fins ara inesperat, a manco les Illes Balears, que hem de recordar que les Illes Balears, el fet de les illes, la petjada ecològica és molt més important. Recordar també que els mesos d'estiu en el turisme se dobla la població i les infraestructures no estan preparades, i sobretot la quantitat de residus que implica aquest augment de població. És necessari aquesta llei.
És una llei pionera.
Una llei pionera.
De fet,
l'estat espanyol està festejant precisament el director, bueno, perdoneu, ja és d'energia, que també si vol en parlarem. És cert que la llei de residus és una llei pionera perquè redueix tot el tema de materials plàstics. Càpsules de Nespresso, me'n recordo que les notícies començaven per aquí, càpsules de Nespresso, tot aquest coberts que són d'un sol ús, i planteja que l'ús de la institució sigui sempre, de personal i de la institució, sigui material de cartó o reutilitzable. En el cas de la Pobla, ja des del museu ja han plantejat, de fet, la nit de l'art van posar plats de cartó i també tassons de cartó. En intenció de començar a encaminar de qualque manera aquest projecte de llei que aviat sortirà a la llum.
Crec que serà viable. Me refereix que, per exemple, avui a les notícies quan venia sentia que l'empresa Vic havia fet unes al·legacions pel fet que consideren que, per exemple, les maquinetes d'afaitar no tenen un sol ús o un sol ús tan definit com pot tenir un plat de plàstic. Ho dic perquè hi ha molt d'interessos també econòmics mesclats en tot això.
Cert. Sí, sí.
La veuran talment com la planteja Més en aquesta llei, t'apareix?
Jo penso que tant de bo, i també penso que se fa un poc tard. L'ús de les plàstiques desmesurat, i veiem això contaminació de la mà, veiem que molt de residus van a parar a la mà, provocant problemes ambientals en aquest cas. També el tractament de residus plàstics és molt més complicat perquè no se degraden fàcilment, i a més crec que és una de les propostes més interessants en el sentit de que el millor residu és aquell que no se genera. Per tant, plantejant o partint d'aquesta idea, penso que és una llei que pot afavorir no només a la població en general, sinó fins i tot a la indústria, perquè estem xerrant que la indústria s'ha de reinventar dia sí dia també. Per tant, si plantejam fins ara, potser els plats de plàstic s'adonaven com a per fer, però evidentment no ha tardat ni un mes en renovar aquests temes els plàstics, vull dir, perdoneu, els plats de cartó són de més bona qualitat que de fa un any, a lo millor, no? Per tant, la indústria s'ha de reinventar, i en aquest sentit crec que és una proposta també d'incentiu de més i altres llocs de feina que a lo millor fins ara no s'havien contemplat, no? Penso que és una llei que a lo millor és complicada de dur a terme, però sí que és necessari, el manco, encaminant-la, que la institució hi posi ganes, però també la població que hi posi ganes també. I també, evidentment, el model econòmic pot canviar.
Del projecte d'aquesta legislatura que s'ha d'acabar de tancar en el que queda, i què més? Què més serà el destacat?
Jo penso que la llei de transició energètica També és un dels punts interessants que planteja, i aposta, abans he dit que festegen el director general, concretament en Joan Groisart,
perquè s'incorpori a l'executiu central
exacte.
De Pedro Sánchez.
És un concurs obert, però bueno, és una persona que ha demostrat ser vàlida i ha demostrat que se poden fer moltes coses. Per exemple, el mapeig dels cotxes elèctrics, bueno, dels punts de càrrega elèctrica és una proposta seva. Ha conduït moltes ajudes europees per reconduir el plantejament energètic de la nostra comunitat autònoma, i a més el plantejament dels cotxes elèctrics cap al 2050 és una proposta interessant que ha posat en el punt de mira les Illes Balears, ja no com una comunitat que necessita de l'estat espanyol, sinó que l'estat espanyol necessitarà aprendre també d'aquesta comunitat autònoma com a pionera, que com he dit que és una comunitat autònoma on la nostra petjada ecològica és molt més forta que qualsevol part de l'estat espanyol, llevat de les Canàries, que també sent illes els nostres recursos són molt més petits i no tenim tanta capacitat de depurar, per exemple, no tenim tanta fonts d'aigua, que és una cosa tan vital i necessària que si se descontrola pot tenir conseqüències greus, que de fet els tenim, i és necessari aquesta llei de transició energètica, com moltes altres. Nosaltres en el seu moment ja vam demanar el tancament del Morterà, també van tenir recolzament de la conselleria, precisament d'aquesta direcció general, que possiblement és la direcció general que hagi destacat molt més dins d'aquesta conselleria, i penso que ha estat interessant i penso que és un repte de futur importantíssim.
També està en tràmit parlamentari la llei agrària.
Sí, exacte, la llei agrària i també l'espai de cultura. L'espai de cultura ja s'està posant en marxa. De fet, l'espai de cultura va tenir un incentiu participatiu importantíssim, que reunia artistes i no artistes, però sí que del món de la cultura, molt polifacètic, molt polièdrica, i ha configurat un procés participatiu d'un pla de cultura per primera vegada en majúscules i plural. I la llei agrària també està en tramitació actual, no li queda molt ara mateix, sí.
És una llei que està generant polèmica, sobretot en un punt concret, que és el d'aquestes àrees d'especial interès agrari o agrícola, que la pobla en té afectat gran part del territori, la relació entre l'ús agrícola i la possibilitat de construir-hi.
Crec que això és una tendència que ha hagut més de propaganda política en contra d'aquesta llei. Si bé és cert, la llei contempla si està conrat per el propietari poder construir, això no, de fet no diu res en contra del tema, i fins i tot sé que hi ha també comentaris d'alguns partits que no se podrà fer lloguer vacacional, i és cert, sinó que hi haurà el que contempla la llei com a agrohostades, que fins i tot té un tractament molt més ampli i molt més lleuger que la llei d'estades turístiques, en aquest cas. Per tant, jo crec que fins i tot pot ser positiva per protegir el que és l'entorn i l'idiosincràsia també del poble, o la geografia també, en aquest cas.
No s'ha explicat bé, idò.
Jo penso que ha hagut molt d'interessos, precisament no agrícoles, sinó urbanístics, que han desprestigiat una llei que per primera vegada posen els centres pagès, i jo sempre ho tenc molt clar, és a dir, què defensam aquí? Defensam construir o defensar i protegir els pagès, que sempre, concretament del Partit Popular i el PI, que sempre van de defensors dels pagès. Concretament aquí veiem que la defensa dels pagès no està molt clara, sinó està més bé la defensa de poder construir en sòl rústic o no. I el debat no és aquest, el debat va molt més enllà. El debat va més enllà de si volen potenciar els pagès, si volen potenciar un poquet aquella foto com entram i aquella tradició, ja no econòmica, perquè actualment, ja que jo ho vaig dir la darrera vegada, l'agricultura actualment estem xerrant en termes molt més globals, no estem xerrant d'una agricultura molt més particular. Actualment competim en tots els països del món. L'economia global implica una gestió global, i la Pobla és un poble petit, no ho hem d'oblidar, i per tant l'economia doncs, també s'ha diversificat. Abans possiblement l'agricultura era una part, un gruix important de l'economia, i ara estem xerrant que dins l'economia l'agricultura està ocupant més o menys un 5% del producte interior brut de la Pobla. Evidentment són aproximacions, però no estem xerrant de grans quantitats i volum econòmic. Però si bé és cert, crec que és una part que ha de protegir la Pobla, perquè som dels pocs pobles, juntament amb Campos, que l'agricultura encara té un pes important i jo crec que està en la funció pública i també particular protegir un poquet la idiosincràsia, ja, com ha dit, del poble.
Te demanava a veure si no s'havia comunicat bé, perquè l'altre dia vàrem entrevistar el Val de la Pobla i vàrem parlar d'aquesta visita, que després també en parlarem per la inauguració de les obres en el torrent de Sant Miquel, i el Val ens va comentar que havia volgut xerrar amb el conseller Vidal, amb el conseller d'Agricultura, per demanar-li una trobada o una reunió, perquè ell considerava que el principal afectat, o damunt qui recau directament aquesta llei, que sobre els pagesos, no estaven informats o que no hi havia hagut una comunicació fluida amb el sector implicat, o amb el sector pel qual es legisla precisament. Què t'apareix? Estan ben informats els pagesos de tot això? Hi ha consens amb el sector? Creus que seria positiva una reunió, per exemple, aquí a Sa Pobla, que com tu deies, ara de pobles amb què l'agricultura té un pes en comparació amb la resta?
Sí, de fet, vaig tenir una xerrada amb el Batla. El Batla, precisament, no compartim aquest punt de vista, i sí que té un punt de vista molt més... sé que sempre hi diu defensa els poblers, però defensar els poblers és una cosa molt volàtil, i penso que hi ha molt més intenció de defensar, com he dit, la part urbanística que no la part agrícola. Per tant, hi ha un... Jo crec que hi ha un esbiaix. Sí que és veritat que li va comentar el dia que va haver la visita d'en Vicenç Vidal. En Vicenç va dir que estigués a la seva predisposició i que ja farien el que nosaltres li demanàssim, ho farien, perquè la intenció és explicar molt bé la llei i sobretot màxima transparència. De fet, és una llei que ha hagut moltes al·legacions. Hem de recordar que els pagesos tampoc no estan tots sols, tenen associacions, hi ha SAHA, hi ha Unió de Pagesos, hi ha diferents institucions i diferents col·lectius que ajuden de qualque manera en els pagès i assessoren, evidentment, i crec que la feina d'aquestes associacions és precisament aquesta, quan hi ha un moviment legislatiu, explicar-ho, transparència, demanar explicacions, demanar algun resoldre dubtes, i penso que la conselleria en aquest aspecte no ha fallat mai en donar explicacions, i crec que és una llei, jo també dic que és complicada i que hi ha molt d'interessos oberts, i penso que ha estat valent el Consell de tirar-lo endavant un any de les eleccions, les coses com són, perquè els pensaments podria ser, bé, ja passem aquesta llei per més endavant i ja en parlarem. Crec que ha estat valent, i tots els executius han estat valents i valentes de treure això endavant.
I a més per Sa Pobla, què li agradaria per aquest curs polític que ara encetam i que ja posarà final a la legislatura? Què vos agradaria poder deixar enllestit o encaminat, diríem?
Deixarem coses encaminades, és a dir, he de reconèixer que la legislatura m'ha quedat petita,
no basta,
no m'ha bastat. Entre que terres, comences a caminar i ja comences a aixecar el cap, doncs passa en 3 anys i ja en el darrer sempre em diuen que és un any inoperatiu i bueno, anem a fer-lo un poquet operatiu, doncs consolidar. Ara mos queda, és veritat que deixen coses obertes per desenvolupar a partir del 2019. Vam presentar el projecte de reforma mínimes reformes que ja són d'un pes econòmic important del museu per poder garantir que ja pugui haver el nou museu de Sant Antoni del Dimoni, que record que van fer un procés participatiu on la gent va poder portar, van convocar les institucions i els col·lectius implicats en la festa de Sant Antoni, i després van fer una reunió oberta per tota la ciutadania per poder establir algunes línies o quins són els continguts que ha de contenir el museu de Sant Antoni. El que passa que el museu actualment fa anys que pateix una deixadesa importantíssima. El que en el seu moment hagués estat tapar una gotera, ara és canviar una teulada, i doncs això implica una despesa...
Obres
més que necessàries, que impliquen una quantitat econòmica important. De fet, se va fer una quantificació molt per damunt, però si estem considerant renovar tot el museu de Sant Antoni, tot el museu de Can Planes, tallers, museu, climatització, adaptació d'eficiència energètica, estem parlant de gairebé 1 milió d'euros. Cosa que és una quantia ara mateix inalcançable. El que passa que
De quina manera es podria assumir? Vull dir, a través de...
Sí, nosaltres ara hem convocat, ens hem presentat a la convocatòria d'ajudes per a les estades turístiques, que contempla la potenciació cultural del poble, i nosaltres hem aprofitat aquesta, aquesta convocatòria per poder posar...
Per si podríeu optar.
Exacte. I no me creu, has dit que manco la primera fase. Vam establir unes fases d'actuació, primerament la salubritat de l'edifici, teulades, un poc de seguretat també, perquè no compleix l'escola i tècnic. He de dir que el Museu de Sant Antoni, el Museu de Can Planes, ara també ho veus, el Museu de Sant Antoni, el Museu de Can Planes no té final d'obra, ja s'ha tramitat, s'està tramitant, el que passa que aquesta deixadesa ha implicat que haurem de resoldre el tema en els anys futurs. Però és una situació complicada que jo com a regidor me costa moltes vegades entendre com hem arribat en aquesta situació 20 anys de que està obert. És a dir, l'edifici fa 20 anys que està obert, no té final d'obra, me trobo amb això, me trobo en que tenim la part de darrere, és impossible, no és veritat que donen tallers, però fa més fred de dins que de fora en l'estiu fa més calor de dins que de fora, hi ha goteres, no compleixen les normes antiincendis, l'estructura està molt forçada, és a dir, són un conjunt de despropòsits que no sé com en aquell moment se va donar sus o se va dir que sí, en una situació que és perquè l'Ajuntament estaria bé econòmicament, però l'edifici hem vist que en 15-17 anys no compleix les expectatives, i a més com un edifici no t'aguanta 20 anys, vol dir que la cosa no està ben feta, no? I revertir tota aquesta situació ara implica una quantia important, com he dit, per poder revertir aquesta situació i generar un nou dinamisme a l'edifici. Per tant, hem presentat a les estades turístiques aquesta ajuda, a veure si ens poden ajudar, manco si tot aquest dobbers que ens puguem estudiar els podem estudiar una altra cosa, i en el moment que tinguem arreglada la teulada de dalt, també podrem, de qualque manera, fer desplaçament del Museu de Sant Antoni. A més, he pensat que ja podria ser interessant tenir una sala polivalent per fer presentacions de llibres, per poder posar audiovisuals i això, d'un format molt més petit. Per tant, ja també tenim el projecte fet, tenim el pressupost, ho tenim tot fet, pendent d'aquesta ajuda, menys si me la concedeixen o no, i després estem parlant que això, que les obres començarien a partir del 2019.
Pendent del dobbers, idò.
Pendent del dobbers, i si no, espero que hi hagi un compromís polític de que aquest edifici el manco s'encamini. El projecte arquitectònic està fet, està pagat, està elaborat, i està en la projecció de que això pugui ser una bona manera de donar impuls una altra vegada al museu.
I a la resta d'àrees que gestionau?
Sí, hem encaminat també dins l'àmbit mediambiental la recollida de porta a porta, hem posat un contenedor, hem ampliat els punts amb una durada més o manco de 4-5 anys, espero que també hi hagi un compromís polític de futur, governi qui governi, de posar un porta a porta, que és l'única manera que la pobla pugui tenir un nou tractament de residus important i no estar dins la cua, que ara mateix sí que quan vam entrar estàvem en els penúltims i ara ja no estem en els penúltims, cosa que és positiu, i veiem que hi ha un increment de reciclatge. És important també veure que hem baixat la facturació hem congelat, millor dit, la facturació a TIRME, és a dir, de tota la brossa junta, per tant, això vol dir que s'ha estancat, i això vol dir que també hem ampliat el reciclatge, per tant, és positiu.
S'han fet passes,
hem introduït CITR crec que és important com una eina d'educació, però també com una forma de mostrar el que serà porta a porta, i penso que com a mesura és important, i el poble jo crec que haurà vist que se pot encaminar d'una altra forma i se pot gestionar, i sobretot és important que reciclem, no? Perquè al final tot aquests residus que no entren dins la brossa, tot allò ecològic també tendeix a ser econòmic, no? I ens pot ajudar bastant aquesta situació. Després un altre projecte que crec que consolidarem aviat pot ser el projecte el solar de l'escola nova.
Sortia a premsa precisament que estàs plantejant la possibilitat a tres solars.
Jo crec que és incorrecte dir que plantejàvem, sé que és veritat que sortia a premsa que tenien tres solars, el més net i el que políticament crec que assumirem, i tècnicament també, és un concurs públic on se puguin presentar els solars, siguin quins siguin, que complesquin, evidentment, els mínims, que són 8.100 metres, perquè ja que contemplam una escola nova, la contemplam de dues línies, i necessitem aquests 8.100 metres, és el que s'aconseguiria, demana que sigui com a mínim el solar, i és el més necessari que tenim ara, tenir a concurs aquest concurs de, per poder tenir solar, i de qualque manera poder tenir un paper o qualque cosa que mos digui que sí, a partir del 2019 se farà l'escola. Jo crec que tenint el solar és una mostra indiscutible de que l'Ajuntament ha fet la feina i després toca la conselleria a complir els tempos de construcció, però ja que et dic, el Consell ens va dir que si per a final d'any teníem el solar, possiblement l'escola quedaria firmada ja per el proper curs, bé, és a dir, per el proper curs polític en aquest cas.
Una necessitat bàsica, està a punt de començar el curs,
sí.
I de fet aquesta mancança de places, de desdoblaments, crec que també enguany s'ampliarà l'antic centre de salut de Sa Pobla, vull
sí.
dir que s'està apedaçant una mica,
sí,
per poder començar bé.
Exacte, el centre de tesorer Cladera, que era concretament el meu centre quan
sí.
estudiava educació primària, bueno, allà el que tenim és que és un centre que té pressió perquè és un centre que està dins, molt més emmarcat, diríem, dins, entre cases, entre mitgeres, no? I és una escola que per créixer és molt més complicat. Teníem aquesta carta d'ESPAC que ens permetia utilitzar una zona d'ESPAC per poder ampliar un menjador, en aquest cas, i hem utilitzat aquesta fórmula, ha duit, ens ha costat Déu i ajuda poder encaminar aquest tema, perquè hi havia tema d'usos i no està fàcil, però al final ho hem aconseguit i ja està, han començat les obres i el tenim quasi acabat. El que farem és que durant aquest temps, com a forma provisional, se generin dues unitats noves per poder encarar el curs nou, i en principi és una feina que jo crec que ja s'hauria de fet fa 2-3 anys, sinó fa 4 o 5 anys, que ja sabíem que aquesta pressió demogràfica possiblement arribaria, i ha estat escàs, i aquesta xola ve tard, però el manco ve. El tema està que ja venia tard en el moment que vàrem entrar, i era una necessitat imminent poder donar resposta en això.
Toni, i avui tens una reunió amb associacions, perquè també un dels reptes el repte de més per Sa Pobla poder, i com a regidor de participació, es poder fer que la ciutadania, les associacions, les entitats puguin decidir, al manc com una quantia determinada, en què volen dedicar el dober de pressupost municipal.
Sí, bueno, hi ha dues línies. Hi ha contemplar els pressupostos participatius. Penso que només es espont que arriba cap a la participació. Simplement jo penso que és un exercici d'activitat de transparència, no és un acte purament participatiu, evidentment a vegades, però sí que hi ha un exercici sobretot de transparència i de pedagogia. És a dir, que val un banc, que val fer un edifici, jo crec que és un exercici de transparència de l'administració cap a la ciutadania i la ciutadania per codecidir i coparticipar en les propostes de l'ens municipal. En aquest cas se fa una reunió informativa, en aquest cas tenim una empresa que se diu Gram, que li han demanat que ens faci un poc la gestió perquè no hi ha tècnics de participació ciutadana a l'Ajuntament i no podem encaminar des de l'administració, i sí que penso que és un acte on, o un procés de fons, no? Que és un poquet s'inici de marcar quins són els elements que creuen les associacions necessaris per millorar el nostre poble. Això per una banda, avui hi ha una presa de contacte, una explicació, una part pedagògica on encaminarem els pressupostos participatius cap al 2019. Hi ha una feina un poquet més normativa o d'ordenança que regularia els pressupostos participatius. Evidentment, aquests pressupostos participatius per enguany no arribam, perquè encara va d'exposició pública i hi ha d'haver tots els procediments legals per poder desenvolupar un pressupost participatiu, però sí que des d'intervenció s'està fent feina, des de la seva part també està fent feina redactant els processos que jo crec que han de ser necessaris, i avui és una part més informativa i també de nosaltres tenir un input de possibilitats d'actuació. A més, enguany no es trinxaran de pressupostos participatius pròpiament dit, sinó ho hem titulat com a procés participatiu, no tant per establir que nosaltres volem una plaça nova, sinó un element d'entrada o de col·locació de preferències que té la ciutadania des de la ciutadania cap a l'administració, i en concret una ciutadania organitzada com puguin ser les associacions.
Em feia referència ja fa una estona en aquesta visita la setmana passada de la vicepresidenta i també del conseller, i varen ser aquí precisament perquè el govern ha invertit 180.000 euros en la millora del torrent de Sant Miquel.
Correcte, correcte.
Conta'm-nos una mica en què ha consistit aquesta intervenció.
Sí, doncs se van posar uns reforços importants. De fet, m'ho va crear l'atenció perquè varen fer com uns panells prefabricats de, bueno, no sé si les paraules siguin prefabricat, però perquè ho van fabricar en aquell moment d'allà, bueno, van fer com unes peces de formigó amb una paret com a paret de pedra, no? I aquestes parets de formigó, aquests blocs de formigó, millor dit, conformen una paret. Cada bloc d'aquest pesa 11 tonelades i estan col·locats a la part on la terra, vull dir, perdona, on s'aigua i pega més i la terra queda gratada, no? Doncs se va posar aquests contraforts o aquest mur de contenció, crec que seria la paraula més correcta, a les zones on pega més aigua. A més, se va posar uns blocs o unes peces fortes, grosses de pedra, en aquest cas, perquè permeten el drenatge, i els punts més ferits de quan l'aigua baixa, que és allà on s'escorbe sobretot, doncs se'ls ha posat aquest mur per precisament aminorar els efectes d'escot de l'aigua o de la força de l'aigua, per millorar un poc el manteniment del torrent i evitar esbaldraments. I bàsicament aquests 180.000 euros eren per reforçar aquesta situació. A més, se va pujar un poc la terra per les voreres, precisament perquè no pegàs directament de la paret, i és d'aquesta manera fer un manteniment molt més acurat del torrent. Si bé és cert que jo crec que és la primera vegada que se fa una actuació tan important i integral des de la conselleria i com a beneficiari directe ha estat la Pobla amb inversió de torrents, estem xerrant que crec que ha hagut gairebé 6 quilòmetres de neteja de torrents, i me'n recordo que la darrera legislatura varen ser 120 metres. Per tant, estem xerrant que passam d'una quantitat importantíssima de neteja de torrents, que fins ara el Partit Popular n'ha volgut fer joc, quan després les dades demostren que aquesta gestió que ha fet el Partit Popular en aquell moment de la seva legislatura, que possiblement no pugui tenir tota missa ocasió de poder desenvolupar, perquè les dades han demostrat tot el contrari. Ja t'ho dic, 6 quilòmetres versus 120 metres crec que són dades importants de diferència.
Toni Simó, la Puebla o la Pobla?
La Pobla.
T'han contestat de Facebook?
Encara no.
Encara no.
Això, però de totes maneres, vam enviar una carta certificada. Espero que sabem que ha arribat. Ara ens falta que molt la contestin. De totes maneres, m'han dit que no tenen molt de costum de contestar, així que jo estiré aquí a l'espera que Facebook m'ho contesti, i no descarta en cap moment cap actuació, per exemple, en la Plataforma per la Llengua, que, bueno, sé que hi ha una unitat que treballa per la normalització dels topònims en aquest cas en català, i la Pobla des de l'any 1980 té aprovat el nom oficial com la Pobla. De fet, me va agradar perquè se va generar un debat vers el nom, perquè la Pobla en el seu moment va ser la Pobla de Vialfàs, després se va normalitzar i se va parar de Vialfàs, i de fet me va agradar perquè se va desenvolupar un debat arrel d'això, no? I després un dels altres punts interessants és que el Consell també ha obert un cert debat, perquè hi ha alguns topònims que no estan normalitzats,
per exemple Google Maps o altres.
Exacte, jo me record que per exemple el Google Maps, si el tens en castellà, te'ls tradueix, però per exemple jo tinc el mòbil, ara mateix el tinc en anglès i me surt en català. És curiós, no?, que en anglès no te'ls tradueix i en castellà sí. De totes maneres, penso que si surts del topònim oficial, en aquest cas, i també et surts més estès, i també et surts institucional, no tenim en cap document actual Ajuntament de la Puebla. Evidentment, en el seu moment el teníem en la Puebla, o fins i tot han tingut documents, sobretot els més antics, com la Pobla, no? Però en el seu moment s'aprova a la 1980 la Pobla, i doncs jo penso que és feina del polític o de qui hagi de ser vetllar perquè el nom oficial sigui aquest i no un altre. Me'n record que crec que en aquest mitjà el representant del PP va dir que hi havia coses urgents abans que això. Penso que hi ha coses tan urgents com això, com altres coses, i el fet de que hi hagi coses urgents no vol dir que haguem de fer les altres. De fet, aquesta carta la vaig escriure que nostra abans d'anar a dormir, així que, per tant, no vaig robar cap tema urgent de l'Ajuntament, sinó de la meva urgència cap anar a dormir, però no de la meva urgència com a polític. Per tant, penso que és una feina positiva vetllar per el topònim, no només de la Pobla, evidentment, la meva tasca és defensar de la Pobla, però sí que és vera que hi ha una tasca important, no havia des del Consell o des de administració pública de protegir el patrimoni, en aquest cas lingüístic.
La normalització lingüística.
Exacte, tan fàcil com això.
Això perquè aquest estiu has estat balla. Com se diu això? M'adés accidental.
Me posen accidental, però m'agrada més en funcions. Més que res que la connotació accidental. Bueno, en termes, bé, tampoc no m'ho hem de posar molt filosòfics, però aristotèlics, un canvi accidental és un canvi momentani, que si mos centrem en això, que supos que està per aquí, doncs és veritat que és accidental, però en cercot normal accidental té una connotació més negativa. Sí,
és vera. Més notícies que han aparegut a la premsa aquest estiu. Se feia ressò la situació econòmica a l'Ajuntament. Uh-huh. El titular, per exemple, el diari de Mallorca era: l'Ajuntament de Sa Pobla redueix el deute municipal en un 55% en 4 anys. El val accidental, vull dir, perquè la notícia va sortir quan tu eres. Val, sí. Reconeix que s'ha hagut d'incrementar la taxa de FEMS.
Sí, això és un dels punts que mostravam, un punt negre que mos deixa com a recal el Partit Popular de la seva època. El conjunt, el consistori del Partit Popular, en aquest cas el govern del Partit Popular, redueix en el seu moment la taxa de defensa un 50%, amb un informe de l'interventor dient que era... no sé quina paraula utilitzava, però que era com a negligent fer aquesta baixada, i tot i així se torna a baixar. Un intent de propaganda polític, diguem-lo com vulguis, però per definició una taxa ha de cobrir la despesa del servei. En aquest cas, la taxa de defens l'únic que fa és cobrir la despesa del servei. El que no pots fer és posar una taxa on se reculli manco del que costa un servei, a més amb un informe desfavorable. I ja no només això, et sentit comú. El fet és que en aquell moment el que se genera com a dèficit després se queda com a deute, i l'Ajuntament ha d'afrontar la despesa d'un 50% de baixada de taxa de FEMS, i a més una altra baixada l'any següent de baixada de FEMS. El que passa, el que implica, és que hi ha un deute increixendo per una propaganda política i un afavoriment a una taxa que mos toca pagar sí o sí, perquè som nosaltres, tots els ciutadans i ciutadanes que feim o produïm FEMS, i hem de pagar la taxa. Penso que això és un punt d'inflexió. Sé que i va ser una cosa delicada, evidentment, políticament no mos agrada pujar els imposts, però bé, els imposts en aquest cas, perdoneu, la taxa, no mos agrada, però s'ha de fer, han de ser conseqüents. Tenim uns serveis que s'han de pagar, si no volen recollida, doncs no la pagarem, però en aquest cas crec que tothom vol una recollida de FEMS que seva quan té una bossa de FEMS estigui el manco temps possible, i sobretot en l'estiu, i poder-la tirar un contenedor, i que al vespre, perquè és de matí no faci dolor, segui recollida. Per tant, això té un preu, i aquest preu s'ha de pagar, i nosaltres ho fem mitjançant, i tot el món que paga taxa de FEMS ho fa mitjançant la taxa de FEMS, i ni més ni pus. Crec que va ser una proposta arriscada, però conseqüent i necessari. I sé que políticament se mos ha venut que han pujat els imposts. No, simplement s'ha pujat la taxa ajustant a les necessitats del servei. Ja estan. Simplement ha estat això. No, aquesta propaganda de que han pujat, no sé què, no és el cas.
Avui habla No? És a les 9 plenari, sí, del vespre, sí. Tothom qui vulgui anar a Son Sessions Públiques, per tant poden venir, però nosaltres també ho donarem en directe, ho estem a tota la gent a casa perquè que ho pugui sentir de forma còmoda. Vols destacar alguna cosa de l'ordre del dia d'aquest ple d'avui?
Avui, destacam millores de les condicions laborals, consolidació d'espais, vull dir, de llocs de feina, perdó. Crec que és important, que és una feina i una tasca i un deures que hem de fer aviat. No acabarem aquesta legislatura, però sí que és veritat que s'estan consolidant algunes tasques que ja haurien d'estar fetes, com pugui ser precisament una millora de la relació de lloc de feina. El que passa que encara queda feina i crec que s'ha de fer un conjunt més integral i no tan puntual, però sí que és veritat que si no fem aquestes petites actuacions puntuals, difícilment poden tenir millores laborals en aquest cas. El treballador ha de tenir un bon lloc de feina i ha de fer feina a gust per tenir després un bon servei i atenció a la ciutadania. Per tant, tenim dues, hi ha bastantes propostes. Crec que és un pla ordinari molt més, com ho diria, molt més tècnic que polític. No estem xerrant de grans mesures polítiques, però sí que necessàries. I és veritat que és un plenari més bé tècnic. I després hi ha dues propostes de resolució del plenari del Partit Popular que fan referència a les PDRs i després també sobre el turisme. I poca cosa més. Ja vos dic, és una proposta de plenari o un ordre del dia molt més tècnica que política.
Molt bé, Toni, si me vols afegir alguna cosa més.
Simplement que tingueu un bon dia.
Això mateix, tu també. Gràcies.